Meteomar.
Bona tarda, Meteomar, avui amb Mario Vizcarro, com sempre. Bona tarda, Mario.
Bona tarda, Francesc.
Curiós tot plegat. El Mario ens parlarà d'uns reglaments de navegació i d'una distribució de províncies marítimes realment, realment curiosa. Província marítima de la zona de Mataró de 1773, que va de Tiana fins a Tossa.
Sí.
I això era una província marítima?
Sí. Sí, sí, sí. És més, era una província marítima que estava perfectament reglada. És a dir, vam fer un reglamento.
I el fet de tallar Tiana devia ser perquè entràvem a Barcelona.
Evidentment. Ah. Evidentment. Evidentment.
Però és pel Besòs, per entendre'ns.
Normalment, això és un tema que no encara en aquest tema en concret, però que històricament és difícil tallar les diferents províncies pesqueres. I t'explico, no? Uh-huh. Pensa en les vedes biològiques.
Oh, clar.
Una cosa és que tu tingués un termini municipal, que tingués un termini provincial. Hòstia, no, doncs mira, hem arribat fins aquí. Jo què sé, no? Doncs hasta el Tordera. Uh-huh. Clar, és que resulta que... És que llavors la mar pesquera entre Arenys i Blanes pràcticament deixa d'existir. M'entens?
Clar.
És... Hi ha cops que... Sí, la realitat supera la ficció. Dius, és que realment s'ha d'arribar a un acord, perquè no pot ser... Vull dir, el tema administratiu, el que nosaltres diem en terra, no val a la mar molts cops.
Aquest reglament és antic. Ve, doncs, això del segle XVIII.
Sí. Sí, és ho he portat perquè a nivell històric, per a mi és un document important, perquè el tenim complet. Primer, perquè estan regulades totes les modalitats pesqueres, que gairebé totes, en l'actualitat tenim. I també perquè, clar, dintre regula tot l'àmbit pesquer. És a dir, des de com són el sistema de seguretat social que hi havia a l'època, com són les cotitzacions, quines prestacions hi ha, quins ajuts... També regula perfectament tot el règim sancionador, no? I inclús, clar, a nivell a nivell geogràfic, no? Ostres, Mataró. Sí que hi ha una cofradia a Mataró, però tanta importància tenia el regnat de Carles III, sí. Mira si la tenia que anava, que comprenia dues províncies. A dia d'avui, dues províncies, com són Barcelona i Girona, no? Parcialment Barcelona i parcialment Girona. Sí, no ho sé, m'ha fet gràcia també, des d'un punt de vista també de poder donar a conèixer, home, que des de fa molts anys, a nivell històric, una de les preocupacions que ha tingut el sector pesquer és continuar gaudint del peix. I per això cal un sistema que sigui inspector i corrector de les actituds que no són correctes.
Has parlat, hem comentat aquesta província marítima, de sí. Tiana a Tossa. En aquella època, al segle XVIII, quantes províncies marítimes hi havia?
És que clar, aquí ho hauríem de centrar una mica. Pensa que estàs al regnat de Carles III, no? Allò del despotisme il·lustrat. No? Mm-hmm. Hi havia una visió absolutament centralista de qualsevol tipus d'activitat comercial. Pensa que fins llavors tota l'activitat de comerç amb les Amèriques, Catalunya no podia participar-hi. De fet, jo com a rapidenc va ser l'època de la fundació de Sant Carles de la Ràpita, per això es diu Sant Carles, per Carles III. No? Clar, jo crec que bàsicament, i des d'un punt de vista de regulació pesquera, de totes les que hi havia, que evidentment jo entenc que en aquells moments n'hi hauria tres, val? La més potent que hi havia era precisament aquesta. Per què? Perquè darrere devia hi haure primer sector que tenia ganes de regular-ho, i en aquest cas que hi havia un senyor, que es deia Manuel de Zalvide, que va ser el redactor de tot plegat.
Ara t'estaves mirant aquest llibre, aquesta joia que has portat.
Sí, és un facsímil que va fer la cofradia de pescadors d'Arenys de Mar, i que realment és un plaer llegir-ho, primer perquè està escrit en castellà antic, allò que les Fs sonen Ss, i després pel tema curiós de que li feien al benaventurat que enganxaven fent alguna pràctica que ells entenien que era incorrecta, no? I no sé, és molt divertit, jo rec molt.
Bé, i un llibre on es regulen les pràctiques pesqueres, sí. I amb uns noms estranyíssims pels que no hi estem avesats, està clar.
Sí.
Parella de bou, palangre, bé, palangre sí, sí. Xavega, o xàvega, xàvega. Bolitx, sardinal, traïnya, solta, batre i fitora. A mi aquí em sonava, bé, parella de bou, més que rep el bou, el palangre i la fitora. Les altres no...
Sí, hi ha alguna que està prohibida actualment.
Ah, d'acord.
Però bàsicament el que és la parella de bou, era parella de bou perquè llavors anaven a vent i no hi havia motor. Uh-huh. Llavors utilitzaven les dues per a cada una agafar una cama de l'art, cada l'art que portava una cama. Per això sempre anaven en parella, a palangre, de fons o de superfície, però és el mateix, és un ham, i han agafat peix. I llavors venen els arts de platja, no? El jarbea, bolig, sardinal... Pensa que eren arts, alguns d'ells duríssims, que l'atracció motora de l'art era el propi pescador que vestit se fotia dintre de l'aigua. Dic, això un dia ho explicarem. Això és tremendo, això del bolig i tal. Dius, hòstia, aquella gent havien de tindre... Bueno, bé, però armats com els romans, I després, a veure, anar a batre encara, històricament, encara es fa ara. Si tu estàs a un poble pesquer i quan, no sé, a primera hora del matí sents uns cops, bum, 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 és que van a batre. Batre és anar a pegar cops a la barca, llavors el peix queda així una mica, què és això, i tira cap a la xarxa. I això encara dia avui funciona. I el tema de la fitora o la reixaga és, evidentment, per a poder... mitjançant l'impacte de la llança aquesta. No?
Aquesta mena d'arpó, sí.
Sí, i en això s'agafa encara a dia d'avui. No sé, agafes roms, agafes pops... Sí. M'entens, però...
El Mario Vizcarro fa servir la fitora?
Home, alguna vegada. És, sí, perquè tinc un amic, nazi, que és un crac, i aquest ho fa perquè es fica més cap a l'estiu, com comença a solejar, i fiques la barca a punt mort i tu veus des de dalt de la punta de la barca, veus com surt el peix, on surt un polp i tal, i ell té la gràcia, jo normalment fallo.
Però, bueno, per això el portes amb ell.
No, perquè...
O aneu els dos.
No, diguem. Però és curiós, no? Hi ha gent que té gràcia per unes coses i té gent de fer una altra, i ell això ho té perfectament dominat. Molt bé. I després, a veure, no sé, el règim sancionador... És a dir...
Sí, estava del guió que tinc al davant. Clar, l'infractor, déu-n'hi-do,
Sí.
Una pena pública bastant evident.
Sí. És tremendo. Era molt dur. És a dir, si tu t'agafaven per la manera de pescar o per la durada que tenia el temps de pesca, doncs te podien arribar a engarjolar, tenies que pagar una multa. La sanció també li havies de pagar al qui t'havia denunciat. Cosa que és bastant alliçonadora. La meitat per al gremi, és a dir, hi havia un gremi que ho organitzava tot. I a més, l'art que es confiscava i es cremava públicament. Hosti, és tremendo, vull dir, per a què no tornés a passar, no? I després, clar, vull dir, és que ho analitzes i dius, no, és que inclús hi havia l'anal real servicio. És a dir, que te fotien a la marina de guerra. No, bé, suposo que d'infraccions bé, n'hi haurà molt pocs.
No, segur, portant-te a la Marina de Guerra i a més et posen allà a la plaça pública i cremen les arts i...
Imagina't, quin sufoco, no?
Sí. Queda retratat per sempre, està clar.
Per fer-te pagès, suposo que devia ser.
Segurament.
Clar.
Doncs, Mario Vizcarro, escolta'm, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta realitat del segle XVIII amb una curiosa província marítima, amb la seu a Mataró, però que anava des de Tiana fins a Tossa de Mar.
Sí, senyor. I, a més, la gràcia de que, malgrat els segles que han passat, encara és de rabiosa actualitat, tant per la defensa del recurs com l'organització pròpia del sistema pesquer.
Molt bé, Mario.
Vale, Francesc.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
El concurs.
Som-hi amb la pregunta. Quantes províncies agrupava la província pesquera de Mataró? Premi, 2 pots de brou de peix artesanal sense gluten, gentilesa de la confraria de pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita i un lot de revistes artesans. I de la setmana passada ja tenim guanyadora, és del Maresme. La pregunta deia, per què el rap és ben netejat i mantenint... netejat i mantenint, però, el fetge, premi 2 pots de brou de la confraria de pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, un clauer de Catalunya Ràdio, i la resposta és perquè la budellada del rap pesa molt i es fa ràpid, es fa malbé molt ràpid. El fetge és boníssim i serveix per fer salses. Aquest és el motiu. La guanyadora és la Mari Mancera de Calella.